Sokkal gripau lau.
A Ràdio Estel, el gripau blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
Hola a tothom, em dic Magdalena i la direcció de Ràdio Estel m'encarrega la presentació d'un programa que es diu El Gripau Blau. Us oferim una acurada selecció de cançons, contes, poesia i música d'arreu que prepara el grup Ara va de bo per a tota l'audiència.
Og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang. Byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var forår, Danmark frit. Ja, Danmark frit. Det var en morgen som tusind andre, og ingen morgen i tusind år. Da Danmark vågnede med klare øjne til glædes timer og frimandskår, og landet lyste fra sund til klit, for det var forår, Danmark frit. Ja, Danmark frit. Stille de tabte og døde, hvis navne lever i Danmarks navn. Og takken søger til dem, der sejne, og dem, der sidder med tunge savn. Udtrøste dem, der har lidt og stridt, til det blev for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Men du som styrter de stoltes riger, og løser fangene af bold og bånd. Dig flyver hjerternes tak i møde, hvor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår og Danmark frit, velsignede herrer fra sund til klit, fra sund til klit.
Groc,
truita,
blau,
mar,
blanc,
farina,
verd,
buscatge.
De tots colors els dissabtes i diumenges al matí, a Ràdio Estel.
El Gripau Blau.
Hola, em dic Adara i us recitaré el poema Mosques i mosquit, de Pere IV. La natura dirigent ens procura una bèstia per a cada molèstia. Si a les fosques ja no piquen les mosques, hi ha mosquits que treballen de nit.
Hola, sóc la Caputxeta Vermella i vaig corrent a dur una mica de mel a la meva àvia, que està malalta. Si m'entretinc, arribaré tard a escoltar el Gripau Blau. No me'l perdo cap dissabte i diumenge. El fan a 9:15 del matí, dissabtes i diumenges a Ràdio Estel. Adeu!
Fa molt de temps, enmig de la selva, a la vora d'un riu, hi vivia la llebre. El seu territori era ample i agradable i li donava tot allò que necessitava per viure. Per això hi vivia contenta i feliç. Heus ací que un dia va arribar en aquell indret l'elefant, el qual li va agradar tant que va pensar de quedar-s'hi. La llebre, prou que li va dir que aquell territori ja era ocupat i que ella hi era primer. L'elefant no va fer cap cas del que deia la llebre.
Saps on som, amiga llebre?
Sí, a la selva.
I saps quina llei regeix a la selva?
No.
Doncs jo t'ho explicaré. La llei del més fort. Això vol dir que encara que tu fossis en aquest territori abans que jo, jo tinc més dret que tu d'estar-m'hi, perquè sóc més fort. I si no t'ho creus, prova de fer-me'n fora.
La llebre va veure de seguida que mai no podria vèncer-lo i foragitar-lo. Per això va agafar els trapaus i se'n va anar a fer el seu cau a l'altre costat del riu.
Heus ací que un altre dia, quan ja s'havia instal·lat a l'altra vora del riu
i tornava a viure tranquil·la i feliç, va arribar l'hipopòtam. L'hipopòtam va trobar l'indret molt escaient i va pensar que aquell lloc li convenia per quedar-s'hi. La llebre va voler protestar dient que aquell era el seu territori, però l'hipopòtam, com l'elefant, li va dir que allò era la selva i que la llei que comptava era la del més fort, i la va fer fora. Com que la llebre no podia lluitar contra l'hipopòtam, se'n va haver d'anar de la vora del riu a un lloc on hi havia bona terra, però seca i sense herba, perquè la secada matava tot l'herbam i el riu era massa lluny per a poder-la regar. De totes maneres, la llebre no es va pas desanimar. Va fer el seu cau molt profundament sota terra i va posar-se a pensar com s'ho faria per tenir alguna cosa de menjar. I l'únic que se li va acudir va ser plantar el fals. Abans de posar-se a llaurar la terra, però, se'n va anar a veure l'elefant. Hola, elefant! Saps? Ara visc allà baix, a la terra seca.
És un bon lloc a fer, però ja m'explicaràs de què viuràs si no hi ha ni un bri d'herba.
Això, rai! He pensat de sembrar tot el meu territori del fals, que és l'herba que més m'agrada.
També m'agrada molt a mi.
Ja ho sabia. Per això et volia demanar si et semblava de sembrar-la a mitges. I quan sigui l'hora de dallar-la, ens podríem partir la collita.
Prou que ho faria, però em temo que sense aigua l'alfal se'n morirà de set.
Mira, elefant, si tu t'encarregues de llaurar la terra i sembrar l'alfals durant el dia, jo regaré la terra durant la nit.
Si és així, tracte fet.
La llebre després se'n va anar a explicar el seu projecte a l'hipopòtam. A l'hipopòtam també li agradava molt l'alfals i la llebre també li va proposar de sembrar-lo a mitges i de partir-se la collita. Jo llauraré i sembraré durant el dia. I tu, de nit, quan no hi hagi sol ni faci calor, vas duent glopades d'aigua amb la teva gran boca per regar el camp. I així tindrem l'alfals més gros i florent que mai s'hagi vist. I a l'hora de dallar, ens partirem la collita.
Tracte fet.
I així ho van fer. Durant el dia, l'elefant amb els seus ullals llaurava un tros de terreny i el sembrava amb la trompa. I quan el sol es ponia, se n'anava a dormir. Llavors era l'hora en què l'hipopòtam, que es passava el dia reposant dintre l'aigua i entre el fang fresc, venia a regar el tros que l'elefant havia deixat a punt. D'aquesta manera, al cap de poc temps, la llebre va tenir tot el seu territori ple d'un alfals tan bonic que feia salivera només de mirar-lo. Elefant, tenim l'alfals a punt de dallar, però, tal com em vas dir tu, som a la selva i aquí el que compta és la llei del més fort. Per això he pensat que en lloc de partir-nos la nostra collita, valdrà més que mirem qui de nosaltres dos té més força. I qui guanyi es quedarà tot l'alfals.
D'acord. Com vols lluitar?
Havia pensat d'agafar una bona liana i posar-nos l'un a cada costat del riu i estirar cadascú per cada cap. Qui faci caure l'altre al riu serà el qui guanyarà. I el qui perdi se n'anirà d'aquesta zona de la selva i no tornarà mai més.
Molt bé, llebre. Comencem?
No, ara no, que fa molta calor. Aquesta nit.
D'acord.
Després de parlar amb l'elefant, la llebre se'n va anar a veure l'hipopòtam i li va fer la mateixa proposició. L'hipopòtam, pensant que guanyaria la llebre sense esforçar-s'hi gaire, també va acceptar de seguida. En arribar la nit, la llebre va anar a cercar una liana ben forta i ben llarga. Va dur un cap a l'elefant i li va dir que quan ella cridés «ara», comencés a estrebar tant com pogués. En acabar, va travessar el riu i va dur l'altre cap de la liana a l'hipopòtam i li va dir que comencés a estirar quan ella cridés «ara». Així que va veure que els dos animals tenien agafats ben forts els dos extrems de la liana, la llebre va cridar «ara!». I l'elefant i l'hipopòtam van començar a estirar i estirar. De bon principi, no feien gaire força, pensant-se que farien seguir la llebre fàcilment. Però en notar que la llebre no cedia, estiraven i estiraven cada cop amb més força i amb més ràbia. Però no hi havia res a fer. Semblava que la llebre era més forta que no es pensaven. Mentre l'hipopòtam i l'elefant estiraven la liana, la llebre, tranquil·lament asseguda, anava cridant. «Estira més, animal gros! Que per gros que siguis, no tens ni la meitat de força que jo! Oh, i ja estic veient que tot l'alfals serà per mi!». I tant l'hipopòtam com l'elefant s'escarrassaven i s'esllumaven estirant. I així van estar dies i nits sense aconseguir de fer caure l'altre dintre de l'aigua. Després de molts dies d'estirar sense parar, sense menjar un mos, ni beure una gota d'aigua, ni dormir un instant, els dos animalassos estaven tan cansats que no es podien ni moure. Van deixar anar la liana i es van ajeure a terra completament lassats. Llavors la llebre se'n va anar cap on hi havia l'elefant amb el garrot més gros que podia dur i, bo i acostant-se a l'animal, li va clavar una bona llisada. L'elefant no es podia venir del fet que la llebre, després de tant d'estirar, encara tingués forces per agarrotejar-lo. I així que va poder, es va aixecar i va fugir amb la cueta entre les seves grosses cames. Després, la llebre se'n va anar cap on era l'hipopòtam i amb el mateix bastó amb què havia estomacat l'elefant va apallissar l'hipopòtam, el qual també es va meravellar molt de la força d'aquell petit animaló i va agafar molta por i va fugir tan de pressa com li ho permetia el seu cos esgotat. Així va ser com la llebre va recuperar el seu territori i, a més, va tenir un extens camp d'alfals de propina.
Príncep? Nans? On sou?
Ai ho, ai ho, a veure el gripau blau. Ai ho, ai ho, ai ho, ai ho.
Què passa?
Que no era un programa de ràdio, el gripau blau.
Esclar.
I com ho feu per veure un programa de ràdio?
Ui! El gripau blau és un programa de ràdio que es pot veure, es pot escoltar, es pot llegir o fins i tot cantar. Depèn de cadascú. Entra a arabadebò.cat i tu mateix decideix què fas.
Ai ho, ai ho, a veure el gripau blau.
Tinc un vehicle que em porta sense rodes ni volant. De benzina mai no en gasta, només vol de tant en tant. Un got d'aigua, una amanida, una poma o un croissant. No hi ha distància impossible quan em poso a caminar. Són les cames al meu cotxe i viatjo pas a pas. La benzina mai no en gasta, només vol de tant en tant un gol d'aigua, una amanida, una poma o un croissant. Des de dalt les meves cames el paisatge veig passar.
¿Cómo se dibuja un payaso? Melena de pelo tieso, por travieso. Una pelota de ping-pong es la nariz y una sonrisa de dentada de feliz. Las orejas despegadas, como alas, las botas grandes y rotas y en la punta del sombrero un pompón de terciopelo. Pantalón corto, chaqueta larga y un lazo como una hélice de corbata. Lleva llenos los bolsillos de chistes y chascarrillos. Además de payaso, es músico y poeta. Después de decir versos, toca la trompeta. Ya es tu amigo, lo importante, señor payaso. Se pondrá triste si no le haces caso.
I fins aquí el programa d'avui. Us hem acompanyat amb cançons, contes, poesia i la millor música d'arreu. El Gripau Blau és un programa escrit i realitzat pel grup Ara va de bo. Fins aviat. Us esperem.
I catacric, catacrac, el programa s'ha acabat.